compró hace 100.
Radio La Scala.
La Xarxa. Notícies en Xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Guinó, el secretari Jana Simó, Joan Josep Nuet i Ramon Abarrufet i l'expresident de l'òrgan i posteriorment president de Junts pel Sí, Lluís Corominas, ja han arribat al Tribunal Suprem per declarar pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Ho han fet al voltant de les 9 del matí. És el segon cop que van al Suprem després que dijous passat el jutge Pablo Llarena suspengués la declaració prevista per donar més temps als seus advocats per preparar la defensa. Tots sis han arribat cap a les 9 del matí, com deia, en dues furgonetes i un cotxe, i els advocats dels investigats els estaven esperant a la porta del Suprem. A les portes també hi havia representants polítics en mostra de suport. Mentrestant, en el moment de l'arribada, un grup de concentrats amb banderes espanyoles també han escridassat els membres de la mesa del Parlament. El Ripollès ja ha començat a pensar en la Diada Nacional de la Llibertat després d'una nova jornada de vaga. El sentiment entre els assistents a la gran concentració a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll d'ahir dimecres és que calia adherir-se a l'aturada i implicar-se en les accions organitzades pel Comitè de Defensa de la República. Televisió del Ripollès, Xavier Roura.
El Ripollès també va estar molt pendent de tot el que va passar en el conjunt del país, sobretot per l'impacte que es va aconseguir tallant carreteres molt importants com l'AP7 o l'ocupació de les vies de tren en estacions com Sants i Girona. Es considera que amb l'actual panorama la mobilització seguirà sent clau en un futur. En parlen Agustí Mas i Xavier Formatger, veïns del Ripollès.
Jo crec que el Ripollès, doncs, havíem de respondre en el Coll d'Ares i, a més, doncs, tothom que ha pogut ha pujat a Puigcerdà, que és el que tocava, per tant, d'això es tractava.
Estem en una situació de dictadura dramàtica i la gent s'ha de mobilitzar dia sí i dia també, perquè això és insostenible.
Centenes de persones de la comarca van reclamar la llibertat dels presos polítics catalans des del bressol de Catalunya. La concentració es va rematar amb el cant dels segadors, un visca la República Catalana i crits de llibertat per part de tots els assistents.
En clau educativa, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Badalona alerten que falten 53 places de primer d'ESO per al curs escolar 2019. El problema s'agreuja de cara als anys següents, quan més de 150 alumnes de sisè de primària no tindran plaça als instituts públics de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona ens informa Carles Carvajal.
Bon dia, així ho posa de manifest un estudi realitzat per les FAMPAS presentat aquest dimarts a l'escola Margarida Xirgu de Badalona. L'estudi ha comptabilitzat els alumnes que hi ha matriculats a les escoles públiques de primària i ha evidenciat que la manca de places a secundària serà un problema a partir del proper curs. Ho explica una de les representants de les FAMPAS a la ciutat, la Mireia López.
L'any que ve ja falten, però bueno, no són masses, estem parlant d'unes 20 places, però per l'altre any i 3 o 4 anys més endavant, estem parlant quasi en l'any 25, fins al 25, faltarien moltíssimes places de secundària.
La Salut i Afia i el centre són els barris de Badalona on més s'aguditza la problemàtica, ja que són zones on hi ha menys oferta de places de secundària. Només al barri de la Salut està previst que el curs que ve hi manquin més de 20 places.
En successos, el dispositiu de recerca de boletaire de 80 anys perdut dissabte passat a Guixers, al Solsonès, s'ha suspès aquest dijous al matí. La decisió s'ha pres després de 5 dies de recerca sense èxit i a l'espera d'obtenir nous indicis. L'alerta de la desaparició de l'home veí de Guixers, com dèiem, es va rebre dissabte a 2:45 de la tarda, després que anés a buscar bolets amb un grup de persones i se'n perdés la pista. Concretament, l'home va desaparèixer al bosc de Montcalp, una zona força abrupta i en cingleres. Des d'aleshores s'han organitzat dispositius conjunts entre els Mossos d'Esquadra, bombers i veïns de la zona. És tot el que us havíem d'explicar a aquesta hora, ho ampliem d'aquí a 60 minuts. Fins ara.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lascala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem aquest matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. Dues hores de magazín que espero que el passin amb nosaltres, que ens facin companyia, i el que pretenem, doncs, que passin una bona estona en companyia de la seva ràdio, el 107.6 FM o radiolescala.cat, o des d'allà on sigui on ens escolten. Ahir Ràdio L'Escala ens van sumar a la vaga, van fer doncs, els serveis mínims, donant el butlletí informatiu i amb una programació musical. Avui ja i ens hi tornem a posar, i avui doncs, és aquell dia que a la primera hora tindrem, com habitualment tenim cada dia, el temps per la meteo. Parlem del temps des del blog d'en Sergi Corral. També tindrem les temperatures, també des de la pàgina web meteolescala.cat d'en Benjamí Gallegos, que són la nostra pàgina de referència. Per tota aquella gent que no hagi anat avui encara a buscar el diari, els explicarem què hi poden trobar, què parlen avui els diaris, una secció que ens porten des de la xarxa l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí, l'Helena Puigdobet, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. Com no, també felicitarem tot el que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de una notícia que passava tal dia com avui, que se'n feia ressò als serveis informatius, i acabarem amb una frase o amb un refrany del dia. La Montse Hidalgo avui, en el seu pla vital, entrevista a Ignasi Salvatella, director del projecte Educació 22 i del màster d'Educació Holística Integral. Irem al camp amb els nostres especialistes del camp, en Pere Puigverd, i també a l'Edu Cid, des de FEM Girona, aquesta secció de... parlen de la fruita, la verdura de temporada, quin tipus hi ha i moltes més coses. En el temps de terra, avui, els kiwis, els kiwis, com hi ha gent que popularment els hi diu, en seran els protagonistes. Aquesta fruita exòtica que, en mica es va agafant protagonisme. Abans era una cosa molt desconeguda i tothom es preguntava per què serveix. I serveix per moltes coses i se'n poden fer moltes coses. Tot això ens ho explicaran a l'Edu Cid i en Pere Puigverd. Si tenim temps, hi posarem la nostra cançó del dia, però que no faltaran, no seran cançons, música, però quina, de la bona. Avui és el dia que dediquem a les orquestres i formacions de ball. Bé, els agrada la proposta i volen ser, i volen acompanyar, doncs perfecte, comencem i ho fem parlant del temps. Tenim una temperatura que ja veiem que va baixant, 10 graus en 7, i que ja com veus aquestes xifres, dius, carai, fa fred, i de la de veritat, de la quasi d'hivern, un hivern que encara doncs, ha d'arribar, ja que el canvi es fa entre els 20, 21, 22, arribarà... bé, de fet, mira, ara que en parlo, doncs no estaria res malament, mirar aquest canvi d'estació. La tardor va començar el dia 22 i l'hivern començarà el dia 21 de desembre, mira, el mateix dia de les eleccions, a les 16:28 minuts, vol dir que sent a les 4, casa 2 quarts de 5 de la tarda, hora del sol, posem-hi una hora més, començarà l'hivern. Començarem l'hivern el mateix dia de les eleccions. De fet, avui sabíem que el dia de les eleccions serà un dia festiu per als escolars, un dia abans que s'acabi el curs, que de fet es podia dir, doncs, bé, si s'ha de ser un dia festiu i fas anar els alumnes el dia, mateix dia 22, que és aquell dia que ningú fa classe, doncs, també es podia haver acabat el curs el dia 21, i si t'estalviaves de posar per un dia en moviment tot el que comporta un dia d'escola, que si menjadors, que si el transport públic, etc etc. Si es volia fer així, lògic, imagino que molta gent no deu pensar-ho, acaba les classes el dia 21, ja està, no passa res. El dia 22, pendent d'aquesta loteria, aviam si algú es fa milionari, que segurament que sí, perquè és aquell dia doncs, que tothom està pendent d'aquest sorteig de la loteria, igual que també ho estem nosaltres des d'aquí informant dels premis que van sortint i esperant a veure si tenim sort a l'escala aquesta vegada amb la loteria, tot i que en tant sí que alguna cosa hem arreplegat, a veure si aquest any arrepleguem alguna més. Com dèiem, 10 graus amb un 59% d'humitat. I si ara anem al que ens diu en Sergi Corral dintre les seves previsions, tant per avui com per demà, per avui en dijous han començat amb un cel variable des de la matinada fins a la tarda, ennuvolades que aniran circulant de nord a sud i al mateix temps senyals de tramuntana. Ja a mitja tarda i vespre s'aclarirà i dominarà un cel més serè, ambient fred. Sí, senyor, això te dona tota la raó. El vent, tramuntana moderada tot el dia de força 4-6 i a partir de migdia es reforçarà de força 5-7. A última hora del dia tindrem cops de força 8 i ratxes de més de 70 km per hora. Vol dir que a mica irà pujant de volum aquesta tramuntana. Pel que fa a la mar, forta maró tot el dia. Això per avui. Ja anem per divendres, començarem un cap de setmana, amb un cel serà tot el dia, només amb alguns núvols prims de nord a sud, cap al vespre i nit, ambient una mica més suau a migdia, però el vespre seguirà ventat. La tramuntana, quan el vent, forta de matinada de força 6-8, baixant a força 5-7 i mantenint-se així la resta del dia. Les ratxes tornaran a superar els 70 km per hora. I la mar, forta maró, tot el dia. Temperatura d'aigua del mar, sí que ja ha fet una baixada, recupera quasi els valors que dèiem fa un temps, tot i que després va fer una pujada fins a 20 graus, ara la tenim amb uns 17 graus, 16 en 9. Molt bé, doncs això és el que dona per si el temps, i ens anem ara, després del temps, amb la premsa, el que ens explica l'Helena Pujadueta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo sobre el que podem trobar, el que ens parlen avui els diaris d'informació general.
Per obrir els quioscos, per anar-hi, de fet, per fullejar, per comprar aquests rotatius, per repassar senzillament la premsa generalista. Ho hem fet abans, de la premsa local i comarcal. Ara toca, doncs, els diaris d'aquest àmbit. Així, encetem aquest repàs amb el Periódico de Catalunya. La fotografia avui és per a l'ocupació de les vies de l'AVE que es va fer ahir a l'estació de Sants de Barcelona.
Per reclamar, entre d'altres coses, l'anul·lació de l'article 155 de la Constitució, tal i com es veu a la pancarta que van enganxar el tren. El titular parla d'una Catalunya bloquejada en el marc de la mobilització contra els empresonaments i afegeix que el seguiment de la vaga va ser testimonial. De fet, en pàgines interiors, diu que la vaga va punxar.
El segon titular del Periódico està centrat en el president Carles Puigdemont.
Diu que el president cessat desafia el seu partit i també a Esquerra Republicana i hauria comunicat a la coordinadora de la seva formació, Marta Pascal, que no vol ser candidat només de les sigles del PDeCAT, sinó d'alguna cosa molt més àmplia. La llista del president Puigdemont es podria dir Democràcia i Dignitat.
cop d'ull ara a La Vanguardia. Què destaca, Thaís, aquest rotatiu més enllà del seguiment i les conseqüències de la vaga general d'ahir?
Doncs que el Congrés de Telefonia Mòbil amenaça de deixar Barcelona el 2019 si no s'assegura l'estabilitat política. Els responsables del Congrés també han mostrat la seva preocupació per la possible ruptura del pacte a l'Ajuntament de Barcelona entre Barcelona en Comú i els socialistes.
Expliquen, però, deia, altres temes d'aquesta portada de La Vanguardia.
Doncs parlant de mòbils, publica els resultats de l'estudi Tendències de joguines i joc en família a Espanya. Assenyala que els nens fan servir dispositius electrònics cada vegada més aviat i que un 32% dels menors d'11 anys passa més de 4 hores setmanals amb una tauleta.
I busquem ara titulars nous, a banda del que ja us hem explicat, a la portada ara del diari Ara.
D'una banda, hi llegim que la Fiscalia demanarà presó incondicional per a Carme Forcadell i que per als membres de la mesa sol·licitarà presó eludible amb fiança. També que Miquel Iceta fitxa l'exconseller d'Unió Ramon Espadaler com a número 3 de la llista del PSC per a les eleccions del 21 de desembre.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista d'avui amb el Punt Avui, que publica fotografies que ocupen pràcticament tota la portada i contraportada i que mostren els talls protagonistes ahir a les vies de circulació, tant per carretera com a la via ferroviària. Més enllà, però, d'aquesta qüestió, Thaís, què més hi trobem en el Punt Avui?
La carta que han escrit des de Bèlgica el president Puigdemont i els consellers Comín, Serret, Ponsatí i Lluís Puig expliquen que la seva voluntat és coordinar l'acció de govern, denunciar la polarització de la justícia espanyola i internacionalitzar encara més al conflicte català.
Bé, doncs aquest era el resum de premsa que ens feien des de la xarxa, aquesta vegada amb les veus de l'Helena Puigdueta i la Thaís Trujillo. Bé, ens anem a la música, ho maridem tot això amb música, avui amb orquestres, i comencem per la de James Last, amb aquesta versió que en fa del My Way. Aquesta és la versió orquestral de James Last d'aquest tema, que va fer popular Frank Sinatra, My Way. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera. I és aquell moment de parlar de sants i aniversaris. I ho fem començant per el santoral. Avui ens marca el calendari la festa del Sant Crist de Balaguer i també la dedicació de la Basílica de Sant Joan de Laterà a Roma, també Sant Teodor i Sant Orestes. Doncs felicitats a tots els que avui sigui el seu sant, com també els que sigui el seu aniversari. Sobretot els oients de Ràdio L'Escala que avui facin anys, moltes felicitats i que passeu un molt bon dia. I heu de saber doncs, que avui també és l'aniversari del que va ser polític, ministre, el govern espanyol, Eduard Ponset, que fa 81 anys i que últimament havia fet un programa, aquell al Redes, a Televisió Espanyola. També és l'aniversari de... ara, a l'atur, perquè no entrena cap equip, és en Lluís Felipe Scolari, en Felipao, aquest entrenador brasiler, que va fer campió del món a Brasil fa 69 anys, i un pilot que també va ser campió del món, Sito Pons, que va avui fa 58 anys. El que abans se'n deia Moto 500, que ara se'n diu GP, doncs Sito Pons va ser campió. Aquella època que es disputava el títol amb Joan Garriga, pilot que fa gaire ens va deixar, i amb un programa, aquell Quan s'apaguen els llums, que fa Lluís Canut a TV3, dedicat a Sito Pons, es parlava molt d'aquesta rivalitat entre Joan Garriga i Sito Pons per al Mundial de 500, el que avui coneixem com MotoGP. I la notícia, que es parlava ara fa un any, ens diu que, tal com va passar l'any passat per aquesta època, la tonyina del port de l'Escala es passejava al costat de les tranyines buscant menjar. Quan va desaparèixer el febrer passat, tothom es pensava que l'ha, però pel que sembla, va agafar unes vacances i torna a ser l'atracció al port pesquer de l'Escala. Doncs fa un any tornava la tonyina. No sé si tornarà o no tornarà aquest any, però fa un any aquesta és la notícia, la tornada de la tonyina, aquella tonyina dels que... va causar, com solíem dir abans, causó tanto impacto que del pueblo no se habla de otra cosa. Això emulant aquells de Telecinco, com van venir a fer aquell reportatge sobre el calendari que van fer les mares d'alguns jugadors del futbol base. Causa tanto furor que en el pueblo no se habla de otra cosa. Acabem amb una frase d'avui, toca una frase, diu: mentre es guanya quelcom, no es perd res. Mentre es guanya quelcom, no es perd res. Això va dir Miguel de Cervantes. Bé, i després ja de sants aniversaris i notícies, ens anem ja directament al Pla Vital, aquesta secció amb l'objectiu de facilitar tot un seguit d'eines que ens permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. Avui el protagonista és Ignasi Salvatella, director del projecte Educació 22 i del Màster d'Educació Holística Integral. La conversa gira al voltant del model de pedagogia i sobre la felicitat dels infants. A tot això ens ho porta la Montse Hidalgo.
Pla Vital amb Montse Hidalgo.
L'educació dels infants és una de les principals preocupacions. Les escoles són un pilar fonamental del nostre món i el seu model acaba esdevenint objecte de debat polític. Avui volem aprofundir en un tema del que es parla molt, però de vegades tenim la sensació que s'avança poc, a través de la proposta d'un model de pedagogia integral holístic. Ignasi Salvatella és el director del Màster d'Educació Holística Integral i del projecte Educació 22. Benvingut.
Gràcies.
Vostè és pare, mestre, pedagog i investigador en educació integral holística, per aquest ordre? Vaig bé?
No sé si per aquest ordre, totes les coses bastant alhora, i sobretot, doncs, pare, perquè els meus fills, doncs, ho han fet de mestres, amb tota aquesta investigació, que és senzillament una actitud d'estar obert a veure què et passa amb la vida i com convertim l'educació perquè sigui vida.
Educació integral holística. Podria explicar què és?
Primer dir que integral i holística són sinònims. Segons l'àmbit es fan servir un o l'altre, i a vegades no fem servir integral perquè integral ha sigut suma de parts, i holística, a més de les sumes, que es donen totes les, alhora, que les emocions van juntes amb els coneixements i que tot passa al mateix moment. I, per tant, ja estic introduint que holística vol dir atendre l'aprenentatge i atendre la persona de forma global, de forma integral. La UNESCO ens diu que aquesta fórmula és la que ens tocarà en els propers anys per anar cap a un nou model de desenvolupament humà, perquè ja sabem que aquest està esgotat, té una data de caducitat que no la tenim clara, però no és ni sostenible pels recursos que tenim, el nostre model ni ens fa feliços. I, per tant, doncs, significa, per exemple, amb la definició que posa l'UNESCO fa un informe cada 20 anys i n'ha fet un informe mundial sobre educació, el 2015, diu que la funció de l'educació serà integrar les dimensions de l'existència humana i no tant dedicar-se a l'utilitarisme i economicisme que estem fent servir ara a l'educació, que vol dir preparar pel món del treball. Això serà posterior. Primer hem de treballar el que som integralment, holísticament.
El que ens està dient és que ensenyem als infants moltes matèries, però ens oblidem d'educar-los per aplicar-les a la vida.
Ens oblidem que som natura, que som una llavor i que venim amb molts potencials i que aquests potencials es connecten amb les nostres passions. I, per tant, fins ara, sense voler, amb tot el món industrial i mecanicista, hem estat parcialitzant el coneixement i després l'hem volgut ficar al capet de tothom, dels petits, perquè es defensin molt bé a la vida. Quan això està fent una pedagogia del no saps, i el que estem dient és que fem una pedagogia del sí saps, del que ja ets, i que ho comencis a desenvolupar. Perquè si desenvolupes el procés d'aprenentatge sobre el que et connecta, per tant, primer ja, i connectes amb aquests potencials teus i els desenvolupes amb passió, després podràs aprendre altres coses perquè sabràs el model d'aprenentatge que tu tens connectat amb el que ja ets. I, per tant, estem dient que és un canvi radical del que estem fent, que si tenim clar on anem, després ens podrem sentar a parlar de matèries. En aquest moment no, perquè si ens les mirem totes són importants, perquè les estem mirant des d'aquest pla en el que estem treballant actualment.
L'escola no ha canviat gaire en els darrers anys. Un mestre, un home o una dona, es posa allà davant d'un grup d'infants, explica les matèries i els alumnes generalment doncs estan asseguts a una aula, escolten, poden interactuar més o menys, però aquesta és la sensació, que si mirem escoles de fa uns anys han canviat matisos, però no la metodologia. És una sensació o és una realitat?
És una realitat. Hem introduït noves tecnologies i el que hem de fer és aprofitar-les. Però aprofitar-les és un salt quàntic, quasi, perquè vol dir que el coneixement ja el tenim, està disponible. Quan intentem ensenyar als nostres alumnes, moltes vegades en algunes matèries saben més que nosaltres, ells saben més avui si Plutó és un planeta o un planetoide o en què està, perquè han vist els programes, perquè tenen accés a aquesta informació. I, per tant, el que li toca a l'escola és no només entrar en una pedagogia del descobriment, sinó una pedagogia de la confiança, que cadascú pot descobrir allò que necessiti i entenent descobrir com treure capes, descobrir. O sigui, que ja ho tinc i trec capes i vaig veient tot el que hi tinc a dintre. Per tant, el mestre cada vegada ha de ser més fàcil la seva feina, perquè l'únic que ha de fer és com el pagès, regar el camp perquè les llavors creixin. No s'ha de dedicar a podar-les i a dir-los el que han de ser o tot el que han de saber, sinó acompanyar el seu procés i confiar plenament. Per tant, sí, no ha canviat. Ho fem amb noves tecnologies, però seguim ensenyant. I el que ja ens toca és facilitar aprenentatge i acompanyar un procés de vida, que és el que l'educació, des dels pobles ancestrals, ha intentat fer, acompanyar el procés d'incorporació a la societat. i la nostra societat és infinitament diferent que la de l'educació que estem repetint.
Vostè és pare, suposo que vol el millor pels seus fills, tothom volem el millor pels nostres fills, però què és el millor?
He de tornar a recuperar la paraula confiança, perquè moltes vegades busquem el millor pels nostres fills pensant en la por de que no els hi vagi bé i, per tant, els hi volem donar el millor perquè els hi vagi bé, però no entrem amb la confiança de que els hi anirà bé. En canvi, a la nostra vida no volem que ningú ens ensenyi, volem aprendre per nosaltres mateixos quan som adults, desaprenem coses que no ens han interessat per connectar amb les coses que ens interessen i no estem aplicant això en aquest model educatiu i confiem en els nostres potencials que ens en sabrem i diem, tu no em diguis res, que jo ja sé per on vaig, i no estem aquesta actitud potenciant-la com a primera en el món educatiu quan és la primera a la nostra vida en general.
Els mestres, els pares, la societat ha de fer feliços els nens i les nenes?
Mira, per mi la felicitat és una decisió, és una manera, és una actitud de viure. Això que vagi per endavant, ningú em pot fer feliç. Sí que em pot acompanyar a ser-ho. Per tant, sí, rotundament sí a la pregunta, amb el matís que som feliços si volem veure el color del mirall amb què mirem, no?
Comprensió, empatia, solidaritat, tolerància, esperit crític... Amb aquests ingredients, no sé si són tots, imagino que alguna em deixo, podem elaborar una guia per a la vida dels infants?
Podem elaborar un camp de conreu, o sigui, un espai ampli, una obertura, on l'alumne pugui anar experimentant de forma real, per tant hem de deixar entrar la vida a l'escola, no només preparar-los per a la vida, sinó deixar que la vida envaeixi l'escola, que sigui molt real el que està passant, que tinguem clar que això és el que volem i que ens entrevim a fer les transformacions que faci falta, no cal que siguin per demà. El procés és lent, però si, no sé, no hem de tenir edificis, hem d'estar en un espai més obert, o si estem a la ciutat sí, si estem al camp no, no sé, no tinc ni idea. Però sé que tenim la capacitat de crear-ho i, per tant, els nens també tenen la capacitat de crear tots aquests espais si nosaltres els acompanyem i els facilitem que puguin experimentar aquestes coses. I sí que n'afegiria una, que és un dels pilars de l'anterior informe de la UNESCO, que és aprendre a conviure junts, que és bàsic.
Potser molt ens fa. No sé si això forma part dels reptes de futur. Vostè, que en aquest màster s'adreça, suposo que a molts mestres, què els hi diu? Com hem de conviure tots millor?
Aquest màster és un màster online, o sigui que la gent es troba de diferents països, de diferents cultures, de diferents sensibilitats, i aquest ja és un gran i primer factor. El segon és el repte de fer el canvi en tu mateix. No pots ensenyar i menys facilitar l'aprenentatge d'allò que no estàs disposat a viure a dintre. I no cal ser un màster en educació emocional, no cal ser un màster en espiritualitat, no cal ser un màster en energètica, no cal ser un màster en coneixement físic, que serien tots els elements que ens composen com a persona, sinó només un est en tu mateix d'en quin punt estàs. Perquè la perfecció a la vida no és més que una suma de constants errors que anem rectificant, de constants aprenentatges, de constant experiències, que tenim la mala costum de col·locar-les com a bones i dolentes. Però més endavant de la vida ens adonem compte que totes ens serveixen i llavors les redefinim. Per tant, potser ja valdria la pena de no considerar l'error com algo negatiu, sinó com fan els informàtics, proven, si no va, doncs van rectificant, no? Les noves tecnologies ens ensenyen moltes coses. Llavors, viure-ho en tu i mostrar-te com a persona. No dir, entro a l'aula i he de ser un altre, perquè ara em toca fer això. O entro a la feina i em toca ser un altre. Posem tots aquests personatges que no són reals i després tenim una vida paral·lela on som feliços. Pues el que cal és aquesta actitud. Per tant, què treballem? L'actitud. Treballem el des d'on eduquem. Per després, tenint clar que jo sóc el canvi que vull veure en el món, com deia Gandhi, no? Podem llavors anar transformant els coms i els quès de l'educació. Però si tornem a fer una reforma de com ho fem o de què cal ensenyar, sense canviar l'actitud del des d'on, que la perspectiva és ser feliç, ser autèntic, ser honestos, conviure junts, aprendre a ser. Si tenim clar això, els coms els transformarem fàcilment i sols i no ens discutirem per si més matèria o menys matèria, perquè confiarem també plenament en el que hem confiat en nosaltres. Serà molt més fàcil confiar amb els alumnes que ens toca atendre. No?
Ignasi Salvatella, Educació Integral, Educació Holística, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquesta era el que ens portava l'entrevista que ens portava la Montse Hidalgo dintre la seva secció Pla Vital amb Ignasi Salvatella, director del projecte Educació 22 i del Màster d'Educació Holística Integral. Anem a la música amb l'Orquestra Panorama, amb un mix d'aquestes cançons que fan ballar, titulat Bacalao Mix.
Presente mayor, Antonio Machi, Eteño Maraca. Eteño Maraca, atención. Dos gardenias para ti, está con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, mi vida.
Déjame ahí, maraca, déjame maraca, mire. Esta maraca con juro de palas en la cabeza, a ver si cambian las ideas, hombre. Estamos todos animados. Mirad una cosa, Coruña. Enseñadme todo el mundo las manos arriba. Sin hacer palmas. Enseñadme más manos. Más manos. Más manos arriba. Mirad lo que hacemos nos. Todo el mundo con nos. Todo el mundo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahí está. Más manos arriba.
Y ahora sí medimos palmas. Y ahora sí medimos palmas. Las tuas manos por encima de la cabeza, sí, a Coruña. Palmas.
Es amor, es amor. Es una obsesión. Es amor, es amor. Es una obsesión. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso, él sé que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo.
No es amor lo que tú sientes.
¿Cómo dice? ¡Qué bueno!
La ilusión de tu pensamiento que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón.
Señoras y señores, presentamos esta noche a los teclados a Carlos Solviño.
Di danzare come dei bici sturne che gire non so respiro sale al sonno del cavangeri del cadacare e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza danza e gira intorno alla stanza mentre si danza danza.
Maya, maya, maya.
són cançons entrellaçades, cançons d'aquestes que, vulguis o no, animen a un ball de festa major o qualsevol ball a ritme d'orquestra. Molt bé, 11:39 minuts, és a dir, que estem a 21 minuts per arribar al punt de les 12, ara 20 minuts, i és aquell moment que passem pel camp, per aquest temps de terra que ens porten des de Fem Girona, aquesta secció que condueix el nostre amic i company Edu Cid, amb la col·laboració de Pere Puigbert. Avui, els kiwis o kiwis.
Continguts en xarxa.
Temps de terra amb Pere Puigbert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Efectivament, és així. Cada setmana, ja saben, aquesta cita que els apropa tot el que és l'actualitat del camp, de la terra i, sobretot, del producte de la mà de Pere Puigbert, arribat des de l'Empordà, des de Ventalló. Pere, benvingut.
Doncs molt bé, aquí a Fem-te companyia i parlant amb els nostres oients, que és el que més m'agrada, parlant del camp i del producte.
I donant bons consells. I avui dèiem, parlem d'un producte que a vostès els sonarà exòtic. De fet, durant molts anys l'hem inclòs a la panera d'exòtics.
I es venia per peces. Fa uns 40 anys me'n recordo que un kiwi valia 100 pessetes.
Què dius?
Un kiwi, 100 pessetes. No sé què representaria, 40 anys, just, perquè recordo que era quan vam començar amb el negoci de vendre directe, i recordo que compràvem kiwis 100 pessetes, me'n recordo, m'ha quedat gravat.
Ara que ho dius, escolta, tampoc estem gaire allunyats, perquè jo a vegades he vist allò en una gran àrea comercial, una cistelleta d'aquelles de plàstic, 4 peces o 5 peces, al preu rodó de 2 euros, dius, home... 2 euros serien antigament 322 pessetes.
Sí, però 322 pessetes ara no sou el mateix que 322 pessetes fa 40 anys.
No.
Fes-te una idea, eh? És això.
No,
jo sé que era una cosa molt exòtica, molt cara. Molt cara. De fet, aquest estiu, jo he vist una cosa que no havia vist mai. I per això ara m'ha sacudit a parlar del kiwi, perquè ara el kiwi s'han baixat molt de preu.
Però estem en plena collita.
Sí, ara comença tot Europa, perquè com s'ha avançat tot, doncs ara estan collint kiwis a punt de pala. Sí. Què passa? El kiwi, el mes d'agost, va quedar al món pràcticament sense kiwis. I es venien a un preu, a l'engròs, de sobre 4 euros. És a dir... Hi va haver èpoques d'aquest estiu que van haver de vendre els kiwis sobre 6 euros. 6, 7, 8 euros. Això no havia vist mai. I llavors, és clar, vol dir que hi ha una quantitat de gent que fa servir el kiwi com una part de la seva dieta de fruites i verdures.
Senyor.
Diuen que és molt laxant, vitamines em porta igual que totes les fruites, però diu que és molt laxant. A mi, com que no em cal, no l'he de prendre, però la gent...
Però porta molta vitamina C,
sí,
que ho sàpigues.
Segur. No, això no ho dubto, però vitamines, penseu que no tingueu por, que totes les fruites porten moltíssimes vitamines. Porta moltíssimes vitamines la poma. És a dir, no compreu un kiwi per les vitamines, compreu una poma, que us sortirà 5 vegades més barat, per no dir 10 a segons quins moments. Però bé, té unes qualitats que agrada molt, quan és allò el punt de maduració. I ara m'agrada recomanar-ho perquè, esclar, està un preu entre 2 i 4 euros, és a dir, està molt més barat del que estava, és a dir, està a meitat de preu del que estava aquest estiu, i és una fruita, dic, que quan, si la compreu madura, bé, us l'heu de menjar de seguida, però si la compreu verda, podeu guardar-la 1, 2 i 3 mesos a casa, controlant-la. És a dir, el que fan els pagesos a França, a mi m'agrada molt, fan, igual que fan a l'estiu, nosaltres fem allò, la collita de cireres, que convidem a la gent, els consumidors, que puguin venir a veure els nostres arbres i a collir cireres directament, doncs els francesos ho fan amb els kiwis. Sabeu que pels qui no heu vist un camp de kiwis, normalment els kiwis es fan emparrats. És a dir, es posen amb uns pals, com aquests que veieu a Empordà de Pomeres o en altres sí, llocs de la Catalunya, i llavors es posen uns fioferros per sobre, entre pal i pal. I s'hi van fent entortilligar els filaments de kiwi, que són com unes parres, per dalt. I quan, amb uns quants anys, fas que tot el sostre, pràcticament, quedi cobert de kiwi. I llavors els kiwis pengen amb uns penjolls que són com de raïm, però que fan kiwis, i llavors tu l'única cosa que has de fer és mirar l'aire i agafar-los. I la gent, amb els nens i tot, els nens els has d'aixecar amunt per agafar-los, però estan allà recollint kiwis, que és un gust. Doncs aquell kiwi el culls ara a l'hivern, a l'entrada d'hivern, i el pots tenir fins al mes de gener, febrer, a casa.
I com el conserves?
Doncs es conserva en un lloc fresc, com podria ser en un garatge. I
sense llum?
Sense llum. Si tu vols fer-ho madurar més ràpid, llavors s'agafa, es posa en un lloc amb una mica més de temperatura, s'embolica amb un paper de diari i ho fas madurar. És a dir, senzillament, si tu un kiwi verd el conserves en fresca, potser te s'arrugarà una mica, però el tindràs bo per menjar, fantàstic. I si el culls madur, llavors s'ha de conservar en fred.
I per què no en produïm aquí? Ho dic perquè si jo travesso les alberes i agafo qualsevol
sí,
camí d'aquest interior...
Sí, a l'altre cantó del Pirineu n'hi ha. Et diré una cosa i ho entendràs molt. Humitat. Com és d'humitat el nostre Girona, o el nostre Catalunya? És molt seca. I sobretot... I no parlem de Lleida, no? És a dir, això necessita una alta temperatura... una alta humitat relativa. I que plogui molt. Que plogui molt. Un dels llocs... Que ara també diu que hi ha sequera, no? Però un dels llocs de la península Ibèrica que es pot produir kiwis és a Galícia. A Galícia té unes qualitats molt adequades pel cultiu de kiwi. Però tot el que marxi d'aquí a llocs ventosos, a llocs que no hi hagi molta humitat, no és gaire rendible. Recomanable. Pots plantar-ho, et viuran, però rendiblement, agrícolament, no pots plantar-ho per si tu preveus comercialitzar aquell kiwi. I això que et vaig a dir, que una parra de kiwis et pot fer més de 50 quilos de kiwis. Per tant, el kiwi és una cosa
que... És productiu.
És productiu i no sol fallar mai, és dir, que un any rere any. Si algú vol fer un experiment, doncs el pot plantar en un lloc arrecerat del vent i llavors haurà de tenir la precaució de regar-lo molt. Si està de cara al sol, patirà perquè...
L'has de tenir a l'ombra.
Hauria de ser a l'ombra, però a l'ombra d'esquenes a vent. En aquest nostre país, a l'ombra és de cares a la tramuntana.
Sí, senyor.
És a dir, és una mica complicat. Viuries de donar les condicions climàtiques artificialment, amb una manguera, regar-lo tot sovint, les fulles... Li agrada humitat. Li agrada humitat i, per tant, a un dels països del món que suposo que plou més que aquí i que el kiwi aconsegueix ser molt bo és unes parts de França, unes parts d'Itàlia, i llavors també com a conegut de tota la vida per una marca d'un ocellet, que és el kiwi de Nova Zelanda. Per tant, el kiwi no es produeix a tots els llocs, sí que es produeix en uns llocs que fan un clima temperat i una mica humit. Tampoc molt fred, tampoc li agrada. Molt fred. Per tant, tot el que és al nord d'Europa no es pot produir kiwis. Sí que es pot produir un cultiu, que no n'hem parlat mai, però aquest hivern tindrem temps de parlar-ne, és el cultiu de la pera. El cultiu de la pera és semblant al cultiu del kiwi per condicions d'humitat, li agrada molt humitat a la pera també, i resisteix molt la temperatura. Fins i tot la pera resisteix la congelació. És a dir, resisteix la temperatura 2 i 3 graus sota zero. De fet, si vols conservar una pera molt de temps, vas de conservar a 1 o 2 graus sota zero. El kiwi també. El kiwi recomana conservar-lo entre 1 i 0 graus, si vols que no et maduri. I si vols que et maduri, ja ho saps, a posar-lo en una cuina d'una casa i donar-li una mica de temperatura.
I embolicat amb un paper de diari,
et madurarà
encara més el mateix
que es fa. Et madurarà molt de pressa. però no es pensin collir un kiwi tou en la planta, eh?
Tots són d'usos, no?
Han de ser ben d'usos, perquè ja tenen el sucre, és el moment de collir indicat, perquè llavors què passaria? Que si es collissin tous no es conservarien. Nosaltres les pomes, quan collim les pomes, ho mirem amb un aparell que tinguin el sucre adequat.
Que és el mateix que es mira als raïms, allò...
Són aparells semblants, mires la quantitat de sucre, i llavors la poma no es cull, per exemple, la groga no es cull de color groc, es cull de color verd, però amb tot el sucre. I llavors, com va madurant i va perdent l'aigua, es va quedant groga. Doncs el kiwi, com va perdent l'aigua, el que fa és que s'arruga una mica, se queda una mica arrugadet, però també és bo.
Escolta, magnífica proposta. Per cert, que jo sí que recordo uns camps props d'aquí a Vilablareig, o al costat de Vilablareig, que
abans hi havia kiwis. També jo recordo tu un que hi havia a Medinyà, un camp molt gran també de kiwis que es va arrencar fa uns anys. Bé, són cultius que desapareixen i que es van plantant, es van traient de lloc també. Hi ha un altre cultiu que tampoc no en aquí està una mica desaparegut, no n'hi ha gaires, que és el caqui o Pau Santo, que en podríem parlar una altra setmana.
Sí, senyor, vam dir la setmana passada
que en podríem parlar. Perquè estan desapareixent d'aquesta zona i, en canvi, van entrar en altres llocs. Aquí nosaltres havíem fet una plantació i el vam haver d'arrencar per culpa del vent. El vent fa que les branques, les fulles, el martiritzin molt i el facin perdre tota la seva qualitat de cares a comercial, a la qualitat de vista. Allò que, diguem, comprem per la vista, queden tacats de la pell, queden enrascades i no ens surt a compte.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs això, que preparem kiwis, no?
Posem-hi kiwis, i tant, i posem també caquis.
Dels verds i dels grocs, de qualsevol.
Sí, ara us recomano, us recomano tots verds perquè, pel preu, perquè parlàvem aquí de fer una cistella que sigui bona i que sigui no molt cara, i fixa que no recomanaré plàtans aquesta setmana ni la passada, que estan caríssims. Peres, pomes, i bé, i comenceu a pensar que hi comença a haver... No us recomano gaire pel preu. Llavors, verdura, ja que en el camp ara no hi ha gaire res de verdura, alguna verdura comença, com dèiem la setmana passada, alguns bròquios, coliflors, que us podem recomanar, alguna mongeta ja s'estan acabant, tomates n'hi tornen a haver d'hivernacle, per tant, això sempre el preu sol ser bastant estable, i tirem de reserva, patat i ceba, que això tens la sort que...
Bullida, sí, amb truita...
I en tens tot l'any, i un pareu molt, molt, molt econòmic. És a dir, és el més estable que hi ha. Patat i ceba no arriba mai a un euro al quilo, només algunes cebes especials poden passar.
Bé, home, hi ha patates més cares, també, eh?
Sí, però bé, les que recomano jo te valdran menys d'un euro. I bona qualitat.
L'àgata era la...
L'àgata. Que ara, avui dia, com que l'àgata està triomfant... S'està venguent àgata per Mona Lisa, ja. Hi ha moltes sacs que la gent es pensa que compra Mona Lisa i si tu mires el sac, posa àgata. Per què? Perquè és una gran patata, perquè està triomfant, perquè és de bon cultivar pels pagesos. I bé, i coses d'aquelles, no?
És sempre amb la mateixa forma,
una
dimensió semblant.
Regular, hi ha patates molt bones, com Barret Puntià, com el Canavec, però que tenen tant de nusos, que és clar, que això ho has d'assumir-ho, que és avui dia amb les presses i tot, la gent va per feina. Sí,
i la morada aquesta, la lila?
Això... Home, aquella tan morada, vols dir aquella petitona morada?
Sí, que la Violet. És la Violet.
Sí, ara hi ha una que és rosa, també, eh?
Ah, sí?
Està de moda, que es diu Ama Rosa. Bé, sí, hi ha molta cosa.
Un dia podem
parlar de patates, perquè hi ha... Sí, és que la patata també és una classe magistral de patates. Hi ha molta cosa. Aquí només hem fet apunts,
doncs,
però
va,
si entrem a fons...
Algun estudi que s'ha fet últimament sobre les patates.
Vinga, doncs.
Sembla bé.
Fins la propera setmana.
Doncs, Pere, ho deixem aquí. Apa.
Fins ara.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Pere Puigbert i Aducit amb aquesta secció, aquest temps de terra que tenim cada dijous. I avui els kiwis com a protagonistes i també avançant el que poden ser altres espais, altres programes a parlar d'aquest tipus de fruites i també, com sempre, acabant amb aquesta cistella de la compra. Cada dijous, el temps de terra, aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara ens anem amb un popurri de temes d'una orquestra d'aquestes, podríem dir, de noves generacions, que fan ballar les noves generacions. És l'orquestra Maribel, que juntament amb l'orquestra Diversiones són, podríem dir, d'aquestes orquestres que tenen un públic molt jove i molt fidel. Inclús els han pogut veure aquí amb un cara a cara a les fires de Girona. Escoltem temes d'aquesta orquestra, la Maribel. Aquest papurri de cançons de l'orquestra Maribel, aquesta orquestra dels que, com deia al començament, joves, joves, sí, no puc dir joves de tota l'edat, sinó joves, bueno, també sí, pot ser, per què no dir-ho, joves de tota l'edat, doncs són uns grans seguidors d'aquest fenomen orquestra que ha sortit fa uns anys, juntament amb l'orquestra Diversiones i algun altre que hi ha, doncs, que fan ballar amb temes de versions a la gent jove. Bé, i a segons d'arribar al punt de les 12, i abans de començar aquesta segona hora, és aquell moment que, si els hi sembla bé, ens anem amb uns petits consells de publicitat i tornem de seguida. Fins ara.